Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Les empreses de menys de 5 treballadors són les que més han patit els efectes de la crisi del coronavirus. Un informe del CIESC constata que entre el juny de 2019 i el del 2020, més de 500 negocis de Sabadell d'aquest tipus, microempreses, han desaparegut. El secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, ha dit que és una realitat que afecta tots els sectors i tots els barris de la ciutat, en especial el del sector serveis.
Per tant, és un volum molt gran, és un degoteig de petita empresa que està distribuïda per tots els districtes, per tot el que és el teixit empresarial de tota la ciutat de Sabadell, i per aquest motiu nosaltres doncs demanem de posar un èmfasi especial en el seguiment i el tractament d'aquests impactes.
Per això, des de la patronal vallesana es demana a Esquerra l'administració per tal de buscar instruments per evitar que les empreses més dèbils es vagin abocades al tancament. Com a nota positiva, tot i la crisi sanitària que estem vivint, les empreses de Sabadell i el Vallès mantenen una línia ascendent i han augmentat en nombre de treballadors. Un símptoma, diu Milà, de la seva fortalesa.
Titulars.
3 anys de l'1 d'octubre. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Un aniversari marcat pels últims esdeveniments, la inhabilitació de Quim Torra.
Una decisió judicial que ha deixat el govern en funcions. Malgrat això, les entitats independentistes de la ciutat, Sabadell per la Independència i Òmnium, insten la CUP, Esquerra i Junts a implementar el mandat de l'1 d'octubre. Per això han convocat mobilitzacions aquesta tarda davant les seus dels 3 partits a Sabadell. Alhora, el CDR Sabadell ha organitzat una concentració a les 8 del vespre a la plaça Sant Roc per recordar els fets de fa 3 anys.
Repassem en un reportatge del Pere Gallifa com va anar la jornada i quines en van ser les conseqüències. I aquest 1 d'octubre, Pau, ens deixa un altre aniversari. Ràdio Sabadell fa 19 anys avui.
Exacte, una efemèride que arriba en un moment que l'emissora municipal està plenament consolidada. Sergi Garcés, cap d'antena de la 94.6, parla de satisfacció per aquesta trajectòria.
Al final, quan un mitjà arriba a 19 anys de vida en funcionament, complint el seu objectiu de servei a la ciutat, a la seva gent, crec que hem d'estar tots plegats, en aquest sentit, com a sabadellencs, no com a periodistes els que hi treballem, sinó com a sabadellencs, satisfets del bon estat de salut que presenta la ràdio 19 anys després.
En esports, l'Espanyol arribarà diumenge a la nova Creu Alta sense haver encaixat un sol gol en aquest inici de Lliga.
Tot i el descens de categoria, el conjunt pericú ha deixat la porteria a 0 en els primers 270 minuts del campionat i ha sumat 7 dels primers 9 punts en joc. El centre d'esports, per la seva part, s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta i a les 5 presentarà Juan Ibiza a l'antic edifici de Caixa Sabadell.
En parlem a les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem un temps assolellat en general a la major part de Catalunya, però amb núvols al Pirineu i al quadrant nord-est del país, que més poden deixar algunes precipitacions. Afectaran especialment el vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant fins als 2.400 o 2.500 metres al final del dia, i també al quadrant nord-est podem tenir algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada, especialment cap a la serralada transversal, que de cara al vespre o a la nit podria afectar de forma aïllada altres punts del sector central del litoral i del prelitoral. A la resta, com dèiem, més sol, potser amb el pas d'algun nuvolal, i la temperatura avui encara serà alta. Molts valors de temperatura màxima es mouran entre els 23 i els 28 graus, les més altes cap al litoral, mentre que al Pirineu quedaran una miqueta més baixes. De moment, avui el vent no serà gaire fort, però atenció, perquè demà el pas d'un front ens portarà pluja arreu de Catalunya, també neu al Pirineu, especialment a partir de la tarda. La temperatura serà més baixa, l'ambient ja serà més fresc, i atenció, el vent que pot bufar amb força a tot el país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació al transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Hem d'advertir als usuaris que els trens de la R2 estan circulant amb retards d'entre 15 i 30 minuts per treballs d'infraestructura a l'estació de Barcelona Sants. Sense deixar Rodalia, recordar que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen en aquests moments a normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, ara mateix tranquil·litat i circulació fluida en totes elles. Passant 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Des del juny de 2019 al juny de 2020 han hagut de tancar més de mig miler d'empreses a Sabadell. La gran majoria, prop d'un 90%, han estat en negocis petits de fins a 5 treballadors. Són dades que ha publicat el CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris. El seu secretari tècnic, Josep Milà, apunta que caldrà fer unes anàlisis molt detallades dels sectors més afectats per poder dissenyar ajudes que fomentin la generació de noves empreses.
Ens porta a demanar una política molt de microcirurgia, o sigui, d'actuació molt directa per veure quines empreses d'aquest total es aniran reactivant o recuperant a mesura que hi hagi una represa d'una normalitat doncs, més estable de la conjuntura, que es vagi reactivant, i quines empreses o quins llocs de treball o quins treballadors necessitaran sí o sí un reciclatge, una reespecialització i, per tant, un ajut per una formació de cara a nous reptes que puguin sortir.
De forma paral·lela, el CIESC també indica que les empreses sabadellenques i vallesanes han crescut en nombre de treballadors durant la crisi del coronavirus, una dada positiva pel sector econòmic local que li fa guanyar solvència i capacitat de resposta davant de les futures crisis que puguin arribar.
De moment, però, l'impacte de la pandèmia s'ha fet notar entre els petits empresaris locals. Com dèiem, des del 30 de juny de l'any passat al 30 de juny d'aquest any, fins a 513 empreses han hagut de baixar la persiana. D'aquestes, 450 són petits negocis amb menys de 6 treballadors. De les empreses entre 6 i 50 treballadors, n'han tancat una seixantena, mentre que de les grans només ho han fet 4, 3 de les quals amb més de 500 treballadors. És per aquest motiu que des del CIES valoren positivament que de forma paral·lela al tancament de les empreses, la tendència de la comarca sigui l'augment de treballadors contractats. Milà assegura que d'aquesta manera els negocis guanyen solvència i capacitat d'adaptació a les futures crisis del mercat.
Perquè és una evolució de l'economia general, és una tendència general doncs, que les empreses per fer front, com et dic, als mercats internacionals, sobretot nosaltres que tenim una economia, almenys amb el que és el sector industrial, que és molt exportadora, molt oberta, doncs han anat augmentant perquè també necessiten més musculatura i més gruix, no? I això és bo perquè dona també una solidesa, no?
De mitjana, les empreses sabadellenques tenen uns 11 treballadors, mentre que al conjunt de la comarca la xifra se situa en 13.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El projecte Aporta al barri de Can Puiggener ha començat a caminar aquest dilluns, impulsat per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, consisteix a visitar 400 habitatges del barri mitjançant 8 veïns que informen als residents de tot allò que els pugui ser útil segons la seva situació. L'Ajuntament i la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell hi donen suport.
Els assessoren en temes socials, energètics, habitacionals i de civisme i convivència. Aquests 8 picaportes intenten generar confiança. La coordinadora del projecte del barri, Sara Cervelló, afirma que la rebuda ha estat positiva.
Estem molt contents perquè ens hem trobat que la rebuda ha sigut bastant positiva. Hi ha hagut inclús veïns i veïnes que ja coneixien el projecte, que quan hem tocat a la porta ja sabien una mica què veníem, i hi ha hagut gent que no sabia de què es tractava.
L'atenció es fa sense entrar a l'habitatge i mantenir una distància de seguretat. El projecte a Porta del barri de Can Puiggener de Sabadell és el 6è que es desplega a un municipi de Catalunya des de que va començar a Ciutat Meridiana el 2016.
I avui se celebra, entre d'altres coses, el Dia Internacional de la Gent Gran. A les 5 de la tarda es farà l'acte presencial de commemoració que tindrà lloc a la plaça de Frederic Mompou amb l'espectacle Música de tots els temps. Però abans, aquest matí a les 11, s'ha fet una trobada virtual entre les autoritats locals i els centres i organitzadors que ha inclòs la lectura del manifest de la jornada de càrrec de diferents participants.
L'actual crisi provocada per la Covid-19, que afecta tota la ciutadania, deixa constància una vegada més de la situació de vulnerabilitat de les persones grans.
Aquesta vulnerabilitat té un especial impacte entre les persones grans amb discapacitat dependència i les persones que no tenen xarxa familiar ni social o no poden disposar donat l'alarmant situació actual.
En aquest sentit, volem denunciar i posar de manifest els següents fets.
La difícil situació que hem viscut les persones grans que viuen en centres residencials i els professionals que hi treballem ha estat produïda per no haver-se adoptat les mesures necessàries, com, per exemple, donar prou material de protecció i d'atenció als prestadors de serveis. Tampoc s'han potenciat les proves diagnòstiques a totes les persones usuàries i treballadors.
Les persones grans manifesten la seva voluntat d'aprendre a fer servir les noves tecnologies i per això demanen que s'augmentin els recursos a la seva atenció i formació.
Notícies migdia.
La Comissió Europea apreta Espanya perquè renovi el Consell General del Poder Judicial. Aquest és el primer cop que Brussel·les avalua l'estat de dret als diferents països membres de la Unió. En aquest examen, Espanya hi surt bastant escaldada amb el retard en la renovació del Consell del Poder Judicial, la independència de la Fiscalia General de l'Estat o la lentitud dels processos judicials com a principals problemes.
La portaveu de Jutges per a la Democràcia, Maria del Prado Escoda, ha explicat en una entrevista al programa El Cafè que a hores d'ara Espanya fa molt tard en la renovació dels càrrecs del Consell. Per Escoda, aquesta renovació és clau pel poder judicial i a hores d'ara només hi veu un culpable.
No ens havíem trobat mai en una situació que s'allargués tant i amb aquesta paralització és que els partits polítics, i en concret un partit polític, en aquest cas majoritàriament tots sabem que és el Partit Popular, pues estan bloquejant en certa manera la renovació, no complint, clar, amb el mandat constitucional, perquè, com he dit, és que la finalitat primordial d'aquest sistema, i si no que es modifiqui i que es canviï, però la finalitat primordial és la d'anar renovant-se perquè sigui un òrgan pues, democràtic, com són tots els òrgans democràtics que es van renovant i es van adaptant a la representativitat parlamentària.
Sobre els nous càrrecs anunciats, Escoda afirma que són persones totalment preparades i que es mereixien entrar al Consell des de fa anys.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La cinquena gala Sabadell aixeca el taló ha donat el tret de sortida a la temporada teatral de les quatre companyies pertanyents a la Sabadell Teatre Associació. Estem parlant del Sant Vicenç, el Teatre de la Faràndula, el Ciervo i el Teatre del Sol. Per primer cop en els seus 5 anys d'història, l'espectacle s'ha hagut de celebrar de forma telemàtica. L'Helena Molist n'ha pogut gaudir i ens porta el següent reportatge.
Hey, el teatre és viu.
Aquest és el lema del Teatre Sabadellenc d'aquest any. El teatre és viu. Des de l'escenari del Teatre Sant Vicenç a la Creu Alta, les quatre entitats han remarcat una vegada i una altra que la cultura és segura i que, per tant, cal tornar a omplir les butaques dels teatres de la ciutat. Així ho han remarcat els directors del Teatre de la Faràndula i el Teatre Sant Vicenç, Salva Peig i Jordi Cascales, durant la seva intervenció en la cinquena gala Sabadell aixeca el taló.
No podem parar, no podem permetre que res ni ningú ens pari, ni un virus ni el que no sigui un virus. El que està clar és que si les entitats no comencem a pedalar, no comencem a caminar, el moviment artístic, teatral, cultural de Sabadell no ho farà.
Us animo a consumir teatre, a consumir música, a consumir, en definitiva, totes les arts, perquè això és la cultura i la societat també necessita cultura. Sense cultura no som res.
La gala ha estat presentada per l'actriu Lídia Coll i per l'actor Chaho Gurina, qui han anat explicant les novetats de la programació dels teatres d'enguany. També hi ha participat l'alcaldessa Marta Ferrés, qui ha volgut agrair l'esforç de les entitats per tirar endavant durant els mesos més durs del confinament.
Jo em quedo amb el missatge d'agraïment a tots vosaltres per l'enorme esforç que heu fet, per continuar portant doncs, Sabadell i estar ajudant amb tot el que es pot, per continuar programant, per tornar-nos acostant doncs, en aquest teatre, en aquestes obres, en aquest gaudi doncs, que tant ens mereixem tots i totes.
Repassem a continuació les diferents programacions dels teatres de la ciutat i comencem parlant de la temporada de la Joventut de la Faràndula. La Joventut de la Faràndula estrenarà temporada directament amb els Pastorets a principis de desembre. La gran estrena de la programació serà Aladí, un musical que ja s'hauria d'haver estrenat el mes de maig passat, però que el confinament va posar en espera. Finalment, enguany l'estrenaran el 6 de març. El mes d'abril tornaran a portar a escena un èxit de l'entitat, el musical El préssec gegant.
Ens hem reunit al voltant d'aquesta taula per debatre una qüestió greu que ens té preocupats a tots. La coordinadora d'entitats urbanes ens ha encarregat la formació de ponències que al seu torn delegaran representants que formaran part de comitès comarcals que al final acabaran constituint una...
I estem escoltant de fons un fragment de l'obra La ponència, la proposta del Teatre del Ciervo. Aquesta entitat celebrarà el seu centenari amb aquesta peça de Montserrat Fiter que estrenaran de cara al mes de febrer.
Te n'has pogut assegurar almenys?
I és clar que sí. N'estic segur que sospita alguna cosa, però ho dissimula molt bé.
Que ho dissimula? Ell? Amb aquell caràcter?
Allà, de nit, a la mateixa habitació que ell, amb la por que ho
hagués... I el Teatre del Sol, per la seva banda, presentaran dues obres per aquesta programació. La primera, La trampa, que estem sentint de fons. I en segon lloc, pujaran a l'escenari amb El casament dels petits burgesos. I acabem amb el Teatre Sant Vicenç, que és el que porta més propostes a la nova temporada. Començaran aquest octubre amb el musical No sé què vull ser, una obra amb cançons de Lady Gaga o Bruno Mars. Els plats forts de la temporada són Mamma Mia i Tarzan. A les sessions matinals es representarà el conte de la Caputxeta i també la rateta que escombrava l'escaleta.
Continuem endavant quan passa un minut i mig de 3:15. L'Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha creat un mapa interactiu sobre la Masia de Can Deu des d'on es poden consultar tota mena de vídeos sobre la històrica instal·lació sabadellenca. L'objectiu d'aquesta nova eina és que tant famílies com centres educatius ho puguin fer servir per seguir divulgant la feina que fan en aquest espai.
El confinament va deixar la Masia de Can Deu sense famílies ni tampoc sense visites escolars. És per això que durant els mesos d'abril i maig els responsables d'aquesta instal·lació van anar penjant vídeos sobre el dia a dia de la Masia al seu canal de YouTube. La resposta a aquesta iniciativa ha sigut tan positiva que des de la Fundació han decidit crear un pòster interactiu a la seva pàgina web on es recullen tots aquests vídeos. Ho explica Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura.
Són petits fragments d'entre 2 i 5 o 6 minutets en els quals podem veure tot el que seria una visita a la masia de Can Deu. Hi ha altres sobre cadascun dels animals de la granja. També en tenim tot el que sigui el cicle del taller del fempà i el de l'oli. Hi ha també un sobre el compte dels conills de Pasqua. Són vídeos sobre les activitats que oferim nosaltres habitualment a escoles, que tant el públic escolar com el públic general doncs pot tastar aquests petits vídeos.
El mateix Teixidor ha dit al programa El Cafè que la tradicional festa de la tardor també passarà a format virtual amb l'objectiu d'evitar aglomeracions.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia.
Avui se celebra el tercer aniversari de l'1 d'octubre, una data que quedarà lligada al referèndum d'autodeterminació que va organitzar el govern català contra els interessos de l'Estat. Sabadell va ser un dels epicentres de la jornada de votació, però des d'aleshores la ciutat i alguns dels seus veïns han continuat sent els protagonistes del procés independentista o de les conseqüències del referèndum. Repassem el que ha passat en els últims mesos en aquest reportatge del Pere Gallifa.
Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Cese del presidente de la Generalitat de Catalunya. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Catalunya i del resto de consellers del gobierno autonómico.
Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español.
Adelante.
No intercepta los vehículos policiales. Se va a proceder hasta...
El tercer aniversari de l'1 d'octubre arriba amb les agendes polítiques trastocades pel coronavirus, però amb la remor d'aquella jornada ben present. El president de la Generalitat ha estat inhabilitat per una pancarta que demanava la llibertat dels presos i el govern espanyol estudiaria un indult per tots ells. Ara bé, va ser l'octubre de l'any passat quan les conseqüències del referèndum van marcar una tardor plena de mobilitzacions a la nostra ciutat. Tot començava el segon aniversari del plebiscit, quan 2.000 persones van participar en la mobilització convocada per l'ANC i Òmnium per alguns dels espais protagonistes d'aquella jornada.
I precisament per commemorar aquesta jornada d'ara fa 2 anys, a Sabadell s'han organitzat un programa d'actes des de Sabadell per la Independència i des d'Òmnium. Seguint-lo hi tenim el Pau Duran. Pau, bona tarda.
On es faran primer 2 aturades, una a l'escola industrial, en reconeixement de les persones que van fer possible que les escoles estiguessin obertes els dies previs a l'1 d'octubre, i una altra a nostra llar, en aquest cas per fer el reconeixement a la gent que va patir la violència policial.
Era una data que va agafar Sabadell a cavall entre les detencions del CDR en l'operació Judas i la imminent sentència als líders independentistes, entre els quals n'hi havia 2 de Sabadell. Menys d'un mes després que 4 sabadellencs fossin detinguts i Jordi Ros i Xavi Duch enviats a Soto del Real, es coneixia que Jordi Cuixart i Carme Forcadell eren condemnats per sedició.
Aquest 14 d'octubre serà recordat per tots, independentment del que pugui pensar cadascú, per la publicació d'una sentència que marcarà un abans i un després. El Tribunal Suprem condemna els líders independentistes per sedició i en alguns casos també per malversació de fons públics.
Des que es va donar a conèixer la notícia, un grup de persones es van concentrar al davant de l'Ajuntament i van acabar sent 800 manifestants tallant la Gran Via. Els partits independentistes condemnaven la sentència.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana, de la Crida per Sabadell i de Junts per Sabadell volem expressar a tota la ciutadania demòcrata que rebutgem i condemnem la sentència. És inacceptable. No podem acceptar cap sortida que no fos l'absolució o que no sigui l'amnistia.
No tenen cap fonament jurídic. El seu únic objectiu és la persecució política.
I es preparava una manifestació unitària de rebuig aquell mateix vespre.
Animem a tots els veïns i veïnes de Sabadell a fer sentir la seva veu i a participar en les diverses accions de protesta i lluita no violenta convocades.
11.000 persones van protestar per la condemna als líders independentistes a Sabadell, l'inici d'un seguit de mobilitzacions que es van allargar tot el mes. L'endemà, una nova manifestació que desembocaria davant de la comissaria de la Policia Nacional acabaria en una batalla campal entre manifestants i antiavalots. L'alcaldessa Marta Ferrés va condemnar els fets l'endemà mateix.
Preocupació i amb un punt de tristesa, no? Perquè quan veus la teva ciutat, doncs, aldarulls com els d'ahir, doncs no crec que és la imatge que vulguem de la ciutat, ni crec que és el que ha de passar en una ciutat on crec que hi ha espais suficients, doncs, per...
Però el CDR sabadellenc va protestar contra la resposta policial amb una manifestació que va tallar l'autopista C-58 durant 1 hora i mitja. Eren uns 3.000 manifestants. 3 dies després de la publicació de la sentència, arribava a Sabadell la Marxa per la Llibertat, una mobilització que havia sortit de Vic i que arrossegava 10.000 persones en processó cap a Sant Quirze. La Carme Cuadrado era una de les participants.
Estem un grupet aquí de sabadellencs que ens hem anat replegant i anem aquí passant i sí, hi ha colla de Sabadell, però és que hi ha gent de moltíssims llocs.
Milers de persones van sortir al carrer per rebre la comitiva i encara més s'hi van sumar l'endemà, dia de vaga general, per caminar fins a Barcelona, on hi hauria un acte unitari contra la sentència. Neus Alsina és coordinadora de l'ANC.
Els drets i les llibertats van tots units. O sigui, jo estic convençuda de que si aconseguíssim la independència de Catalunya, els treballadors també tindrien moltes més llibertats i molts més drets. I fins i tot garantides les pensions, que amb aquest govern que tenim ara espanyol, brillen bastant.
La jornada es va veure eclipsada per l'anomenada Batalla d'Urquinaona entre manifestants i policia catalana i espanyola. Al cap de 2 dies, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, condemnaria els fets, però a Sabadell, 1.500 persones van tornar a sortir al carrer per criticar la repressió policial. Les mobilitzacions continuarien l'endemà 19 d'octubre amb una jornada de suport als empresonats el 23S i el 23 d'octubre 1.200 persones van tornar a exigir la llibertat del CDR. Tamara Carrasco participava en l'acte.
El millor homenatge que podem fer als companys que estan en presó o que estan detinguts és continuar amb les mobilitzacions. Quan ens hem mogut, quan hem sentit les cadenes, és quan a Madrid han tingut por.
Des de finals d'octubre, la intensitat de les mobilitzacions es va anar apagant i els últims mesos la crisi de la pandèmia ha pres el protagonisme al procés independentista. Però han passat coses. Arribem al tercer aniversari del referèndum amb el CDR posats en llibertat després de 3 i 4 mesos de presó, amb la majoria dels líders independentistes amb el tercer grau suspès, però amb un possible indult des de Madrid, amb el president de la Generalitat inhabilitat i amb unes noves eleccions autonòmiques a la vista. Les conseqüències d'aquell 1 d'octubre del 2017 sembla que encara tenen molt de camí per recórrer.
Doncs aquest vespre el CDR de Sabadell ha convocat una concentració a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Sabadell per recordar aquesta efemèride. D'altra banda, Sabadell per la Independència ha convocat una triple concentració per recordar, diuen textualment els partits polítics, l'acord que van certificar amb el poble l'1 d'octubre. Per això han convocat a 6:45 una concentració al Mur de la Llibertat per la CUP i dues trobades més, una a les 7 a la seu d'Esquerra i una altra a 7:45 a la seu del PDeCAT, actual seu de Junts per Sabadell. I encara sobre l'1 d'octubre, però en clau general, identificat i imputat l'agent responsable d'una puntada de peu voladora als ciutadans que l'1 d'octubre votaven a l'Institut Pau Claris de Barcelona, un informe policial on s'analitzen diverses imatges que van carregar l'acusació dels denunciats d'Iridia i que els Mossos han ratificat ha permès identificar el policia. Ara el jutge l'haurà de citar a declarar com a investigat. I el govern català defensa la vigència del mandat de l'1 d'octubre i reclama a l'Estat que torni al terreny de la política. L'executiu en funcions reforma l'aposta per l'autodeterminació i l'amnistia en el tercer aniversari d'aquest referèndum. En aquest sentit, Carles Puigdemont i Quim Torra han demanat a l'independentisme superar el 50% dels vots a les urnes per reivindicar el mandat de l'1 d'octubre. Torra també ha recriminat al govern espanyol que no hagi sortit a demanar perdó pel que va passar fa 3 anys. I sobre la crisi del coronavirus, les quarantenes per contacte amb casos positius seran de 10 dies a Catalunya. A partir d'avui, aquests aïllaments per les persones que hagin tingut un contacte estret amb un contagi seran de 10 dies en lloc de 14 com fins ara. La mesura ha estat aprovada pel Departament de Salut amb l'objectiu de facilitar el compliment d'aquests aïllaments. I continua l'estira i arronsa entre Madrid i l'Estat per l'aplicació de restriccions per frenar l'avanç de la Covid-19 a la comunitat. La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha assegurat que aplicaran les mesures, però que les portarà als tribunals. El govern espanyol havia donat un termini de 48 hores per implementar les restriccions que afecten Madrid i 9 municipis més.
La contraportada.
Els seus inicis avui fa 18-19 anys, l'emissora municipal s'ha consolidat al llarg de tots aquests anys i s'ha convertit en un espai de trobada per a les entitats i les institucions de la ciutat. La 94.6 frega les dues dècades de vida amb un estat de salut òptim i alhora amb molts reptes per endavant. El cap d'antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, n'ha apuntat alguns.
Fer el salt a la multidisciplina, o sigui, ja ho hem anat treballant i ja s'estan veient cosetes, i mai millor dit això de veure i no d'escoltar, però crec que hem arribat al punt de maduresa a tots els nivells suficient com perquè la ràdio convencional continuï sent la ràdio en el seu esperit romàntic, sentimental, però que la ràdio com a mitjà o l'empresa com a tal pugui fer aquest salt de ser alguna cosa més.
Mentre tot plegat es va cuinant, els responsables de l'emissora ja han començat a pensar en quina podria ser la celebració de cara al 20è aniversari de la ràdio, l'1 d'octubre de 2021. Ara bé, com tot últimament, dependrà de l'evolució de la pandèmia. I dient per molts anys més a Ràdio Sabadell, posem el punt final al Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García, les vies de so. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.